Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, són les 7. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra d'aquest dilluns 21 de març. Com sempre, farem un repàs de l'actualitat del dia, però abans rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tunyón i Héctor García a les vies de so. Avui començarem parlant amb l'Hospital del Mar perquè, atenció, alerten que l'epidèmia de grip pot tornar a augmentar la pressió hospitalària. Des de fa un parell de setmanes ha començat a atendre un degoteig de casos greus de grip. Avui ens ho explicarà el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, el doctor Juan Pablo Horcajada. I sí, ja arriba l'hora d'estiu. Quin dia hem de canviar l'hora del rellotge? Doncs atenció, perquè serà la matinada de dissabte 26 al diumenge 27 de març, que és l'últim cap de setmana del mes. Hem d'avançar l'hora, és a dir, a les 2 de la matinada seran les 3 i, per tant, dormirem una hora menys. Avui ens ho explica la coordinadora del Barcelona Time Use Initiative, que és la Marta Junque. I bona notícia, perquè els investigadors no troben relació entre diversos trastorns neurològics i les vacunes contra la Covid-19. Els resultats d'una nova recerca evidencien un menor i major risc, a les persones no vacunades que s'infecten del coronavirus. La Berta Reventós és investigadora de la IDIAP-GOL a la Fundació de l'Institut Universitari per la Recerca en Atenció Primària. I també parlarem de solidaritat. 100 ucraïnesos refugiats a Espanya ja estan aprenent gratis i online espanyol amb la Fundació AICAT. L'objectiu és accelerar la seva adaptació als nostres costums i també facilitar la comunicació a la societat. Parlarem de la directora d'aquesta Fundació AICAT, que és l'Anna Basbich. I abans de començar tot plegat, el que fem és mirar el cel a les 7 de la tarda i 2 minuts per saber si hi haurà algun un canvi de temps en les properes hores. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens ho explica el Moisés Camuñas. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya una jornada de precipitacions més probables sobretot a la meitat est i al terç sud. Aniran remetent a la tarda menys al sud de Tarragona, on seran més persistents o fortes. Allà es podrien acumular en 12 hores més de 60 litres per metre quadrat. La cota de neu estarà al voltant d'uns 1.100 i 1.500 metres al Pirineu. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament, amb gelades a punts del Pirineu, amb uns valors mínims a les capitals de província, de 7 graus a Girona, de 8 a Lleida i de 10 a Tarragona i a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes també baixaran lleugerament, amb unes màximes de 15 graus a Girona, de 14 a Tarragona i de 13 a Lleida i a Barcelona. Per últim, el vent serà de la component sud al Pirineu i de l'est a la resta, i ocasionalment tindrem intervals més forts al litoral de Tarragona, amb mala mar, mentre que a la tarda quedarà en general fluix a l'interior. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. I ara sí, arriba l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, de COPE Catalunya i Andorra, amb la veu de la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Hola, bona tarda.
Varapal judicial a la zona de baixes emissions. El Tribunal Superior de Justícia ha tombat la mesura perquè la troba desproporcionada.
Exacte, segons aquesta sentència, l'Ajuntament de Barcelona s'ha excedit en l'àmbit d'aplicació i en el tipus de vehicles que queden exclosos. Diu que la mesura té efectes més negatius en les persones amb menys recursos econòmics. Són precisament les persones que no es poden canviar el cotxe i, per tant, no poden circular per Barcelona. Raúl Sánchez és president de l'Associació de Famílies Nombroses, que és una de les entitats que va recórrer la zona de baixes emissions.
No només que ha sigut una veritable xapussa tota la tramitació, com dèiem nosaltres, sinó que, a més, exclou les persones més vulnerables, les persones que tenen més necessitat econòmica, en aquest cas també les famílies nombroses, i condiciona la seva mobilitat a que puguin tenir un cotxe nou, menys contaminant, el que per moltes famílies és impossible.
El TSJ demana també a l'Ajuntament informes que justifiquin totes aquestes restriccions. Mentrestant, Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica, reconeix que la sentència els ha agafat per sorpresa perquè va en direcció contrària, diu, al que s'està fent a Europa. De moment, Badia deixa molt clar que la zona de baixes emissions continua vigent.
Que és molt important que aquest missatge el donem amb nitidesa, no? Per tant, Demà, si un vehicle doncs, que en aquest moment no disposa d'etiqueta entra a la ciutat de Barcelona, bueno, a la zona entre rondes, dins de l'horari que no està permès, doncs és un vehicle que serà multat. Per tant, és molt important que aquest missatge el situem amb claredat, no?
El consistori es reunirà demà amb la resta d'ajuntaments afectats i també amb la Generalitat per valorar si presenten o no recurs.
I mentrestant, els transportistes continuen en peu de guerra i no afluixaran fins que no s'apliquin mesures contra la pujada del preu del carburant.
Avui, centenars de camioners han participat en diverses marxes lentes i ja es prepara una altra per dimecres, en la que també hi participarà el sector del taxi. El Juan Antonio és un dels camioners que està secundant aquestes protestes. Fa 25 anys que treballa com a autònom en el sector, té 6 camions que porten una setmana aturats i la factura de pèrdues va pujant.
6 camiones facturando una media de 400 euros diario, de 400, estamos hablando de 2.400. Por 5, pues ha costado 12.500 euros la semana pasada parada.
L'aturada de transportistes aquesta setmana sí que es comença a notejar als supermercats. Hi ha prestatgeries més buides, sobretot les de l'oli i la llet, però també afecta altres productes que recorden el primer confinament. Ho expliquen la Lídia i l'Anna.
Hay menos legumbres, hay menos pasta y que no te dejan llevar más de 6 litros de leche o 2 botellas de aceite, eso sí que lo he visto.
Y sí, papel de váter
también había, estanterías que estaban vacías.
Els transportistes en vaga deixen clar que no són una minoria, no són radicals, són famílies que van directament a la fallida per l'augment de costos i per això demanen ajuda urgent.
El síndic de Greuges, Rafael Ribó, creu que aplicar la sentència del 25% de castellà a les aules seria contraproduent.
Segons un informe sobre usos lingüístics a l'escola, el castellà és la llengua majoritària al pati i al menjador. Per això, a l'aula, segons Ribó, el català s'hauria de mantenir com a llengua vehicular. En el pas a l'adolescència, baixa l'ús del català i encara més fora dels centres. Per revertir aquesta situació, el síndic aposta per fer més campanyes més enllà de l'escola.
És que no podem pensar que l'escola és la solució pels problemes lingüístics. Cal una acció afirmativa en favor del català i de l'aranès. Cal desenvolupar mesures de promoció de l'ús social del català i de l'aranès més enllà de l'escola.
A la primària, el català és la llengua d'ús en un 62% dels casos, davant del 33% de castellà, unes xifres molt similars també a secundària. El síndic apunta que si es compleix la sentència del TCJ, s'acabaria impartint un 35% de castellà a les aules.
Durant l'any 2021, a Catalunya es van identificar 334 situacions de racisme, és a dir, un 83% més respecte a l'any anterior.
Són dades d'un informe de SOS Racisme. Es desprèn també que més de la meitat d'aquestes situacions no es van poder denunciar per por a les represàlies, però també perquè l'administració, a nivell de burocràcia, no ho posa fàcil. Paula Rossi és la portaveu de l'entitat.
La carga que se le pone a la persona vulnerada sobre todos los requisitos que tiene que cumplir, incluidos, por ejemplo, la prueba de esta vulneración, son tan difíciles de asumir que no son representativas, o sea, son muchas veces casi imposibles.
L'any passat, les discriminacions més habituals van ser les agressions entre particulars i les vulneracions en l'accés a drets socials.
La Guàrdia Civil ha tancat el cas de la dona que va desaparèixer ara fa 10 anys a Olesa de Montserrat.
I el seu germà ingressat ja a la presó, acusat d'un delicte d'homicidi amb l'agreujant de parentesc. A la finca on vivien han aparegut 10 anys després les restes d'aquesta dona amb evidents signes de violència. La investigació va començar fa uns mesos quan es va descartar la desaparició voluntària. Ningú de la família tenia contacte amb la dona. Ens ho ha explicat Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Catalunya.
Diferentes gestiones por el resto de España nos conducen a localizar a varios familiares con un denominador común. Ninguno tiene ninguna noticia ni ninguna información de esta mujer desde esos hace 10 años.
Mentrestant, la Policia Nacional ha detingut a 7 persones a Sabadell que es dedicaven a la venda fraudulenta de gossos per internet. Posaven anuncis cridaners de gossos, que en realitat no tenien, en un conegut portal de compra-venda. Es calcula que van estafar uns 70.000 euros a més d'un centenar de víctimes.
Més informació a COPE Ponés i a les diverses xarxes socials. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Les 7 de la tarda i 9 minuts, això és la Linterna a COPE Catalunya i Andorra, en directe, i per parlar amb el company, ara sí, Albert Díez, bona tarda.
Bona tarda, Montserrat, bona tarda a tothom, què tal?
Bueno, mira, estem amb una mica de ressaca, sobretot sí. Després del triomf del Barça al Bernabéu, golejant el Real Madrid, que això no s'ho esperava quasi bé ningú, no?
De la forma i el resultat, jo crec que no. Ni els més optimistes, ni els culers més optimistes pensaven que el Barça podria golejar i dur, vaja, de corcoll al Real Madrid des de l'inici. Deixant que recordi uns quants dels herois d'aquest 0-4 al Bernabéu, Aubameyang, doblet, Araujo, Ferran Torres. Tu te'n recordes quan el Barça li va marcar 6 al Real Madrid al Bernabéu?
Sí, sí.
Que, deia Joan Laporta, en la primera etapa com a president del Barça, que ell considerava aquell resultat com un títol. No sé si això és un títol, però molts veuen que això com a mínim pot servir de punt d'inflexió, que acaba gairebé de tancar el cercle que es va obrir quan va arribar agafant el relleu de Ronald Koeman, Xavi Hernández a la banqueta del Barça. I per què no, parlant d'obrir, Montserrat, es pot obrir la porta de la Lliga? Perquè recordo que el Barça és a 12 punts del líder, que és el Real Madrid.
Sí.
Té un partit pendent, però li ha recuperat també la baraj al conjunt blanc. Vols que Som Ràdio li posem veu a tot això?
Perfecte.
Xavi Hernández, tècnic del Barça.
En primer lloc, molt content, molt satisfet, molt feliç per tot el barcelonisme. Crec que pot canviar una mica la dinàmica del present i del futur, no? Abans que res. Crec que hem fet un partit molt complet, molt millors que el Madrid, molt superiors, i inclús podíem haver fet més gols. Ens hem dit a nosaltres mateixos que aquest és el camí, que aquest és el model de joc, que aquest és la idea de joc perfecta pel Barça, per jugar, per competir, i amb els jugadors que tenim també, no? I en aquests moments som una família molt bona dins del vestidor, i això és molt important, no? Jo crec que més enllà d'anar contra ningú, ens hem dit a nosaltres mateixos de que es pot competir jugant d'aquesta manera.
Sí, però els clàssics mengen a banda. Va jugar molt i molt bé el Barça, va poder golejar encara més a un Real Madrid que va donar una molt mala imatge. Òbviament, la inèrcia és positiva del Barça, que continua creixent. Jo crec que ara mateix és l'equip més en forma de la Lliga. I veurem si comencen a tremolar les cames del Real Madrid. Ara el que tenim, benvolguda Montserrat, és una aturada pels compromisos de seleccions. Mira, preguntem per com és el dia després, bàsicament pensant en això. Ara s'atura la Lliga. Després d'escoltar la crònica que tenim ara, t'explico quan torna la Lliga pel Futbol Club Barcelona. Però tenim allò que es diu, és tan periodístic, èxode d'internacionals. Víctor Navarro, bona tarda.
Molt bones, Montse, Albert. Bones. Des d'avui fins dimecres a les 5 de la tarda, els blaugranes que no marxen amb les seves seleccions tindran festa a Can Barça. Els qui s'hi van amb els seus països en aquesta aturada són 10 blaugranes. Amb la selecció espanyola, Jordi Álvarez, García, Gavi, Pedri i Ferran Torres torna a la Roja. A Barcelona, 18 anys després, serà aquest dissabte a Cornellà al Prat, a 7:45 del vespre en l'amistós contra Albània. També seran amb les seves seleccions Frenkie de Jong, Luc de Jong i Memphis Depay en Països Baixos, Dani Alves en Brasil i Ronald Araujo en Uruguai.
Gràcies, Víctor. Així està el Barça, deia aturada pels compromisos de seleccions. Torna a jugar a Espanya, ara ho escoltàvem, a Catalunya, aquest Espanya-Albània de dissabte a l'estadi de l'Espanyol. I recordem, la Lliga torna el dissabte, dia 2 d'abril. El Barça no juga fins al diumenge 3. Gran partit. Rep el Sevilla al Camp Nou, 9 de la nit, que és un horari abonat pel conjunt blau i grana. I l'Espanyol tancarà la jornada el dilluns 4 a Camp de la Reial Societat. Fem un apunt més de l'Espanyol, benvolguda Montserrat.
Em sembla perfecte.
Mira, apunt ràpid de l'Espanyol i també del Girona, per destacar que jo crec que l'Espanyol respira molt més tranquil després de la victòria davant el Mallorca. Aquesta 12a posició, 36 punts, 10 per sobre del descens, fa que tingui a tocar matemàticament la permanència, que això permetrà ja amb una mica més de marge començar a pensar en la temporada vinent i aquest projecte del conjunt blanc i blau per anar reestructurant el que s'hagi de reestructurar. Però vaja, no és un Espanyol que té dos referents clars, que són Sergi Darder, no ho dic en ordre, cadascú que posi primer a qui vulgui, i RDT, que porta 14 gols a la Lliga. I et deia, el Girona és cinquè a la Lliga Smartbank, 52 punts, 6 sobre el setè, que és el Cartagena i el primer equip fora de les places que donen dret a disputar la promoció per pujar. Ve de marcar el gol número 100 amb la samarreta del Girona, Cristian Estuani. Tenim a Ramon Terrats, amb Covid va ser baixa al partit davant l'Eivissa, i l'única nota negativa, més enllà d'aquest procés de Covid de Ramon Terrats, Arnau Martínez, que té una lesió a un os d'un peu, és baixa per anar amb la sub-21, és baixa per enfrontar-se diumenge vinent, perquè no hi ha Lliga de Primera, sí de Segona, l'Almeria, i m'expliquen que pot estar unes quantes, en plural, setmanes de baixa.
Bueno, una pronta recuperació, el més aviat possible. Escolta'm, i ja hi havia ganes de parlar de bicicletes, no?
Sí, de bicicletes, que vol dir de la Volta...
Efectivament.
Mira, necessito una més a casa. De la Volta a Catalunya, perquè l'àmbit poliesportiu és el que marca aquest inici de setmana, és el que marca A més, una volta, malauradament, accidentada. Ha començat la Volta a Catalunya. Com i amb quins noms propis? Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, de moment amb el nom propi de Sonny Colbrelli, vigent campió d'Europa, que ha estat segon avui a l'arribada a Sant Feliu i que tot just creu a la línia d'arribada, quan ha parat amb la bicicleta, ha quedat inconscient. L'han reanimat in situ a la carretera, al carrer de Sant Feliu de Guíxols, i ha tornat a la consciència, afortunadament, i ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Ha salvat la vida Sonny Colbrelli, que evidentment es quedarà en observació per veure quins problemes li han dut a tenir, doncs, aquest ensurt tan greu a un dels millors sprinters del món, un Colbrelli que havia lluitat fins al final per tal de guanyar una etapa que s'ha endut Michael Matthews, l'australià de l'equip Bike Exchange, que és evidentment el primer líder, el primer català. Edu Prades ha quedat en vuitena posició. Demà segona etapa des de l'escala camí de Perpinyà, França.
202 quilòmetres entre l'escala i Perpinyà. Gràcies, Quique. I les enquestes al Twitter @esportscope. Montse, què podem preguntar avui a Clou Barça? Vinga, què podem preguntar?
Si m'agrada el color negre o...
Efectivament. No, jo, doncs mira, després preguntarem un dia d'aquests sobre... Saps que hi ha un Barça... És que no em vull avançar perquè hi ha moltes coses, però...
Sí.
Hi ha un Barça-Reial Madrid de Champions i es veu que el Reial Madrid repetirà el color negre, que és d'aquells gairebé, només per com es va donar el clàssic ahir, de no tornar-te a posar el color negre en el clàssic.
Tenen opció a no posar-se el negre o...?
Home, i tant que tenen opcions. Bàsicament, jugar a casa és el blanc, no?
Pues llavors que canviïn.
Que canviïn, sí, jo ho faria. A veure, preguntem avui al Twitter, @esportscope. Hi ha Lliga, sí o no? Aquesta hora, 7 de la tarda i 16 minuts, guanya amb el 63% dels vots...
Sí.
Que no hi ha Lliga. És el que opina el públic que ha anat al Twitter, @esportscope, i ens ha donat molt amablement el seu vot. I l'enquesta Perica, preguntem, mira, qui és més imprescindible per la propera temporada a l'Espanyol? Raúl de Tomás o Sergi Darder? Aquesta hora, 57% dels vots pensen que... Sergi Darder, molt bé! Molt bé, que no hi ha cap premi. No sé per què Montserrat genera aquesta eufòria, vale, però no hi ha cap premi.
M'agrada.
Foro 24 hores sobre 24, obert, @esportscope.
Molt bé, i més informació a cope.es i a les xarxes socials dels companys d'esports. Albert Díez, moltes gràcies.
I a Deportes Cope, a la Linterna, Manolo Lama, a partir de 2:15 del vespre.
Allà hi serem. Gràcies, Albert.
A tu, Montse, que vagi molt bé.
Gràcies. I d'aquí a un moment, a les 7 de la tarda i 18 minuts, estem preparats per parlar amb el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, en Juan Pablo Horcajada, perquè estan alertant que l'epidèmia de grip pot tornar a augmentar la pressió hospitalària. Des de fa un parell de setmanes es veu que ja s'han començat a atendre un petit degoteig de casos greus de grip. D'això en parlem d'aquí un moment.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Escucha. Del 24 al 26 de marzo, Flexicar celebra su gran feria de oportunidades con más de 5.000 vehículos a la venta. Y por cada coche vendido, Flexicar donará 50 euros a la Fundación Pequeño Deseo. Eso sí, solo del 24 al 26 de marzo. Entra en flexicar.es y pide cita en tu concesionario más cercano.
Natur Tierra.
Drenmóvil.
Model S depurativo. Dren Model S Detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Dren Model de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Naturtierra. COPE Cataluña y Andorra.
A Catalunya es dispara i ja està en fase epidèmica. Això després de més de 2 anys amb casos totalment esporàdics per la pandèmia de Covid. Ara, però, amb la baixada de la incidència del coronavirus i la relaxació de les restriccions, la grip ho ha aprofitat per guanyar terreny. Salut reconeix preocupació per si torna a créixer la pressió assistencial quan encara no s'ha fet net del Covid. Avui parlem amb el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, el doctor Juan Pablo Horcajada. Doctor, bona tarda.
Bona tarda.
Vostè constata que fa un parell de setmanes, no?, que ha començat a atendre un degoteig de casos greus de grip a l'hospital.
Sí, efectivament, des de més o menys un parell de setmanes estem tenint un degoteig de persones que necessiten ingrés hospitalari perquè la grip que tenen és una grip greu, que necessita, sobretot necessita oxigen i no poden estar al domicili. Normalment són gent gran, amb diverses patologies, i que la grip, doncs, el que fa contribueix a una descompensació de les seves malalties que tenen de base. I realment sí, ens ha quedat l'atenció aquest degoteig, que no és gran, ja dic que és un degoteig, no és una onada epidèmica, no? com podíem veure amb la Covid, però sí que és cert que, bueno, això podria ser el principi d'una onada epidèmica de grip, que ja veurem com es comporta a nivell hospitalari.
Clar, un dels escenaris, doctor, que us esteu plantejant és que hi hagi una onada de grip que s'ajunti amb els casos de Covid-19 i es torni a repetir aquelles escenes de l'hivern de gran pressió hospitalària i amb les urgències plenes.
Clar, això és un dels escenaris que podríem tenir lloc, no? Perquè, a més, la Covid, és veritat que la Covid ha baixat, però no ha marxat, i continuem tenint ingressos, de manera que no, que sempre hi ha pacients dins dels hospitals que estan ingressant per Covid. Clar, si ens posem a la situació típica de l'hivern, no? En la que ja els hospitals estan cada any estaven saturats, no? Una sèrie de setmanes durant l'any, i es dissenyaven programes especials de resposta, etc. Doncs no seria un escenari gaire adequat, no? El que passa és que jo crec que una cosa és que tinguem casos de grip o inclús molts casos de grip, una cosa és això, i una altra cosa és que no estiguem a l'hivern. Que no estiguem a l'hivern vol dir que molta patologia típica de l'hivern, que es junta amb la fred, no?, i amb el fred i tot el que porta l'hivern, no?, doncs aquesta patologia pròpia de l'hivern no hi serà. Per tant, no estic tan convençut que l'escenari aquest, no?, de dramàtic, moltíssims pacients a les urgències, sigui tan important com si estiguéssim al mes de gener. Si estiguéssim al mes de gener i estiguéssim en aquest moment de pujada de la grip, sí que estaríem molt més preocupats. Ara estem vivint un moment diferent, un concret, perquè que la grip comenci a mitjans de març, no?, i que a l'abril sigui plena, no?, que és el que tocaria si arribem així, si continua pujant, que continuarà. Bueno, tindrem un mes d'abril curiós, no?, un mes d'abril amb Covid, que esperem que tornin, que continuïn baixant, és la nostra esperança, i ingressos deguts a la grip, però en una quantitat que espero que siguin assumibles per als hospitals d'una manera més suau que si estiguessin al mes de gener en ple hivern, perquè hi ha altres patologies que el mes de gener sí que venen, però el mes d'abril no. que clar, són altres descompensacions, no? Altres descompensacions de patologies de base que també amb el fred de l'hivern es descompensa.
Doctor, si hi ha grip a la població infantil, això imagino que fa pensar que acabaria augmentant la incidència també la població adulta, no? Quan augmenta la grip en nens, el següent pas és que s'encomanin als adults.
Sí, és el comportament clàssic de la grip. La grip sempre comença primer amb els nens i després passa als adults. I aquest patró no té per què ser diferent enguany. El que sí que és cert és que la corba de grip dels nens és molt important. En aquest moment és una corba amb una pujada en pic molt important, que normalment seria com el capítol, el pròleg, no? de l'entrada de la grip en els adults. Mm. Per tant, és d'esperar que en un parell de setmanes doncs, tinguem més casos.
L'altre dia llegia que la Comissió de Salut Pública es plantejava endarrerir algunes setmanes l'aixecament de l'obligatorietat de la mascareta en interiors. Vostè és partidari de mantenir encara la mascareta als interiors, oi, doctor?
Jo sí, jo personalment sóc partidari d'encara mantenir-les per dues raons. La primera raó és perquè la Covid encara no s'han reduït la quantitat de contagis i d'incidència continua sent bastant important. És veritat que l'impacte als hospitals s'ha reduït molt i això doncs, dona molta tranquil·litat, però justament en un moment en què està començant a pujar la grip, tot i que és veritat que mai s'han instaurat les mascaretes per controlar la grip, no s'han instaurat perquè es contemplava com una patologia que ja teníem assumida, una cosa que és previsible.
Exacte.
Que ja tenim la vacuna, que s'aplicaven altres mesures, no? Però, home, si ja tenim aplicada una mesura que sabem que també fa prevenció de la grip, sobretot en els pacients més vulnerables, que és el que jo crec que hem de lluitar, no? Hem de lluitar per protegir als pacients més vulnerables, no? Pues, clar, i és difícil de dir, traiem les mascaretes, però en els ambients en els que hi hagi pacients vulnerables les mantindrem. Bueno, això és fàcil si penses que els vulnerables estan només pues, als hospitals, o que estan només a les residències, o que només estan als centres, no? Però clar, el pacient vulnerable també viu a casa seva. I el pacient vulnerable pot assistir a events públics, perquè ser vulnerable no vol dir que no pugui ser una vida normal, no? Per tant, jo en aquest moment crec que és una mica precipitat i esperaria que la Covid baixi encara més, a xifres molt més baixes, i esperaria també pel fet que estem en plena pujada de grip i aquesta és una mesura que podria apaivar una mica l'efecte de la grip en els centres sanitaris. I quan parlo de centres sanitaris també parlo d'atenció primària.
Òbviament. Doctor, ara arriba aquella pregunta de com diferenciar Covid de grip o d'enconstipat, no? Sempre ens trobem amb aquesta problemàtica. La Covid ja sabem que si fas una mostra amb el palito, com diem tots, no? Un test de Covid és fàcil saber-ho, però hi ha moltes semblances, no?, entre la grip i la Covid?
Sí, són molt semblants. És impossible distingir entre una grip i una Covid, perquè són dos infeccions respiratòries, són dos infeccions per virus que també poden afectar a parts altres parts del cos, que poden donar grip, febre, que poden donar mal de cos, que poden donar mal de coll, que poden donar la presència de tos. Clar, són símptomes molt inespecífics que estan presents en moltes infeccions respiratòries i que fa molt difícil distingir entre uns i altres. Per tant, només amb un test diagnòstic es pot distingir amb seguretat.
Òbviament. Doncs estarem molt pendents d'aquest degoteig de casos de grip que estan apareixent després de 2 anys que hem tingut només cara i ulls per mirar la Covid. Òbviament, el tema de la mascareta ha fet que aquest virus doncs, tampoc fes acte de presència, però estarem pendents. Li agraeixo moltíssim al cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Juan Pablo Horcajada, que hagi estat amb nosaltres. El deixem treballar, que sé que està vostè en plena feina i ha tingut a bé atendre aquests micròfons. Gràcies i en continuarem parlant. Gràcies, doctor. Bona feina.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Bueno, estem a punt d'arribar a 8:15. Això és la Linterna de Cope Catalunya i Andorra i d'aquí un moment en parlarem de quan hem de canviar el rellotge, allò que fem de l'hivern a l'estiu, eh? Doncs prepareu molta atenció perquè serà aquest dissabte. Però antes os voy a hablar de algo de lo que os habréis dado cuenta. ¿Verdad que vas al súper y veis que ha subido todo muchísimo, el precio de todo? Pero es que no solo el súper ha subido el gas, ha subido la compra y hasta los seguros. Mira, muy fácil, vete a la Mutua. Vas a la Mutua porque cualquiera de tus seguros va a ser bajado de precio, sea cual sea. Llama ya, es muy fácil, 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Sabíeu que a Espanya es fa el canvi d'hora des de l'any 1974 per la crisi del petroli que va encarir en aquell moment el preu de l'energia? Tot i que estem en una situació molt similar arran de la guerra d'Ucraïna, que ha disparat els preus, l'estalvi energètic per la indústria, diuen, és marginal. Amb l'arribada de les bombetes de baix consum i la implantació de la il·luminació LED, la despesa energètica en enllumenats és poc rellevant. Avui volem parlar d'això i concretament d'abandonar l'estació hivernal i entrar a la primavera. I això que comporta? Doncs fer el canvi d'hora. Avui parlem amb la Marta Junque, que és coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative. Marta, bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm, ens trobem en un moment similar al de l'any 74, no? O té a veure el tema d'encarir el preu de l'energia en aquell moment amb la situació que s'està vivint ara?
La veritat és que els estudis demostren que el canvi d'hora, on realment sí que hi ha un efecte, és amb l'impacte que té amb la nostra salut i amb la nostra productivitat, que és negatiu. I això sí que s'ha pogut demostrar en diferents països que ja han decidit suprimir aquest canvi d'hora, com Argentina i altres països en el món. I, per tant, el que ara estem en condicions d'assegurar és que si suprimíssim aquest canvi d'hora tindríem beneficis claríssims en salut i productivitat.
O sigui, que el tema energètic...
Del tema energètic, a dia d'avui no hi ha conclusions clares de que aquest canvi d'hora que s'havia buscat per realment millorar, no?, l'energia realment sigui així. Per tant, nosaltres el que estem explicant i el que demanen la majoria d'experts mundials és si això no és comprovable des d'un punt de vista energètic, sí que sabem els efectes negatius en salut i en productivitat. Per tant, no continuem amb aquesta pràctica i suprimim realment aquest canvi d'hora.
Martí, per què es triga tant? Perquè ja portem anys parlant de que aquest serà el darrer any, l'any que ve segur que ja no es fa. Per què es triga? De qui depèn tot això?
Això depèn dels estats membres de la Unió Europea. Si recordem, a la Unió Europea hi va haver un acord en el Parlament com a la Comissió Europea, hi va haver un acord en què ja es parlava el 2019 de que se suprimiria el canvi d'horari i es donava fins al 2021 als estats membres, és a dir, Espanya, França, la capacitat de decidir amb quina franja horària es volien quedar. Què va passar? Que va venir la pandèmia i, com tots sabem, doncs les prioritats van canviar una mica perquè la situació ho requeia i aquest debat va caure de l'agenda. Nosaltres el que apuntem és que Espanya, que és un dels països que està més afectats per viure amb una hora solar que no ens toca, estem vivint amb l'hora solar de Berlín, no? El que demanem és que ara que Espanya, el 2023, assumirà la presidència del Consell de la Unió Europea, és el moment que torni a posar aquest tema a l'agenda política i que realment els estats membres prenguin una decisió de suprimir-ho. Això no és un fet extraordinari, sinó que segurament heu anat seguint les notícies que les últimes setmanes el Senat dels Estats Units ha aprovat un projecte de llei on realment es diu que ja se suprimirà el canvi d'hora. Per tant, és un debat que està a molts països que encara tinguin aquest canvi d'hora, està en debat ja suprimir-lo. Uh-huh. I esperem que la Unió Europea no sigui l'última a fer-ho, no? Sinó que sigui un dels propers.
Tant de bo, tant de bo. Marta, l'horari millor per nosaltres seria el d'hivern?
A nosaltres no ens agrada, no? Quan escoltes els experts, principalment no agrada parlar d'hivern i d'estiu, perquè tenen connotacions a tothom, qualsevol persona que li preguntis què prefereixes, hivern i estiu, tots diem estiu. Sinó el que ens agrada preguntar-nos és amb quin horari és més saludable. I l'horari més saludable és aquell que rebem més llum del sol al dematí. Que sí, contestant a la teva pregunta, coincideix amb el que ara mateix tindríem a l'horari d'hivern. Uh-huh. El motiu és perquè els éssers humans tenim aquest rellotge intern, no?, que va rebre el Premi Nobel a la Medicina, que és el rellotge, el que anomenen el rellotge de la cronobiologia. I aquest rellotge intern funciona en funció de quanta llum solar rebem al dia. Estem programats d'alguna manera, o és el més natural és que rebem molta llum al dematí i que molta menys llum al vespre. Si tenim menys llum al vespre, ens costarà menys anar a dormir i segurament tots aquests problemes de son que tenim la societat espanyola i els països que estem desfasats amb l'hora solar i la franja horària amb la que vivim, doncs aquests problemes de sol milloraria i, per tant, milloraria molt la salut de moltes persones que ens estan escoltant. Mm-hmm.
Hi ha molta gent que quan comença oficialment la primavera astronòmica, que per ser s'allargarà fins al 21 de juny, l'entrada d'aquesta estació més florida de l'any, que s'aprofita per canviar l'horari d'estiu amb el canvi d'hora, dona com, no sé, t'anima, no?, una mica, anímicament?
Sí, jo crec que el que hem de tenir en compte és les hores de sol que tindrem són les mateixes, no? Ens quedem amb un horari o amb l'altre. És a dir, si ens quedem amb l'horari d'estiu o d'hivern, tindrem les mateixes hores de sol. El tema és quan comença a rebre el sol. Clar. Si ens quedéssim amb el que s'anomena horari d'estiu, el que ens passaria és que en els mesos de novembre, desembre, gener, no sortiria el sol fins a les 10 del matí. I imagineu-vos anar totes i tots a treballar, anar a portar els nens a l'escola que encara no hagi sortit el sol.
Ui, quin horror!
Això seria molt difícil, no? Per això nosaltres el que recomanem és volem tenir les màximes hores de sol possible, això amb tots dos escenaris, però quedem-nos amb aquell que ens doni més hores de sol al dematí.
Efectivament. Bueno, recordem que s'ha de canviar el rellotge la matinada del dissabte 26 al diumenge 27, eh?
Exactament, exactament.
A les 2 de la matinada seran les 3 i, per tant, dormirem una hora menys.
Sí, exactament, exactament.
Bueno, doncs
esperem que sigui dels últims pocs cops de fer-ho. Això ho diem cada cop, però algun dia serà l'últim. Treballem en aquesta línia ja no només des d'aquí a Barcelona, sinó que treballem amb molts aliats i aliades a nivell internacional i això sembla que sigui un canvi que ve per realment acabar amb aquest canvi d'hora. Així que esperem treballar-ho en aquesta línia.
Tant de bo. Toquem fusta, però recordar que aquesta matinada del proper dissabte, el diumenge 27 de març, s'acaba l'horari que tenim ara per ara, i a les 2 de la matinada seran les 3, i per tant, recordem, dormiríem una hora menys. T'agraeixo molt, Marta Junque, coordinadora de Barcelona Time Use Initiative, que hagi estat amb nosaltres, i fins la propera. Espero que la propera sigui la definitiva.
Encara que et puguem portar més bones notícies, això esperem.
Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies, Montse.
Una abraçada, adéu.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Lo que nos tranquiliza es que esto no lo vas a escuchar subido a tu moto, porque igual te daba por hacer unos caballitos y claro, no queremos fomentar conductas prohibidas. En Línea Directa buscamos sucesor a Matías Prats y si votas entre los 4 candidatos y te cambias, te llevas ahora mismo el seguro de moto desde 77 euros, con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
I d'aquí un moment parlem amb la Berta Raventós, investigadora de la Fundació Institut Universitari per la Recerca a l'Atenció Primària, perquè han estudiat si hi havia o no relació entre els diversos trastorns neurològics i les vacunes contra la Covid-19. Voleu saber el resultat? Ara en parlem.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Investigadors de la Fundació Institut Universitari per a la Recerca en Atenció Primària de Salut, Jordi Gol i Gorina, no han trobat relació entre diversos trastorns neurològics i les vacunes contra la Covid-19. En parlem amb la Berta Raventós, que és investigadora de IDIAP, Jordi Gol. Berta Raventós, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com s'ha fet aquest estudi?
Bé, doncs, per fer aquest estudi hem utilitzat les dades procedents de la història clínica electrònica de milions de persones del Regne Unit i de Catalunya. Mm-hmm. En concret, hem utilitzat les dades de més de 8 milions de persones que estaven vacunades contra la Covid-19 i més de 700.000 persones que havien patit la Covid.
Quin és el primer resultat que va veure?
Bé, doncs el resultat principal que hem vist amb el nostre estudi és que les vacunes contra la Covid-19 utilitzades aquí a Catalunya no suposaven un augment en el risc de patir diferents trastorns neurològics a curt termini, com són la paràlisi de Bell, el síndrome de Guillain-Barré i l'encefalomielitis.
En aquests casos, si estem parlant d'aquests trastorns neurològics, són trastorns que són incapacitants? De què consten aquests trastorns?
La veritat és que són trastorns que presenten una sintomatologia molt diversa i poden ser lleus, com és el cas de la paràlisi de Bell, que causa una paràlisi facial que sol revertir per si sola, o poden ser més greus, com és el cas del síndrome de Guillain-Barré, que en els casos més severs el pacient pot arribar a necessitar ventilació mecànica. Uh-huh. El que és important del nostre estudi és que, malgrat no hem vist que hi ha associació entre les vacunes i aquests trastorns, sí que hem vist que les persones no vacunades que van contraure la Covid tenen un augment en el risc de patir aquestes malalties.
Una de les reticències de la gent a l'hora de vacunar-se, senyora Raventós, era el fet dels efectes secundaris, no? Hi havia molta gent, i sobretot avui en dia encara hi ha gent que té por, no? Tot i haver-se vacunat, de dir, escolta'm, no sabem què ens pot passar en un futur.
Exacte. De fet, és normal tenir por, no? Quan és una malaltia que ha sortit ara fa molt poc i s'ha fet una investigació que s'ha fet d'una manera sense precedents, no? S'han volcat molts i molts esforços per tal de posar-hi remei. El que hem de tenir molt clar és que les agències reguladores, com és l'Agència Europea dels Medicaments, està fent un esforç molt i molt gran per fer una vigilància d'aquests events adversos que poden aparèixer després de la vacunació, notificar-ho el més ràpid possible i fer les mesures que creguin convenient. A dia d'avui, tota l'evidència científica que tenim ens indica que els beneficis de la vacunació superen amb escralls el risc dels seus efectes adversos.
Uh-huh. A banda dels neurològics, també s'havien parlat d'altres, no? Per exemple, les dones en el tema de la menstruació. Això també està en estudi?
Exacte. S'han reportat altres efectes adversos, però la veritat és que encara cal molta més evidència científica, cal fer molts més estudis per tal de realment verificar si hi ha una associació entre la vacunació i aquests efectes.
Uh-huh. Per què hi ha casos que s'han donat, com deies abans, d'aquesta paràlisi de Bell, l'encefalomielitis i el GCB en pacients no vacunats? Per què hem arribat a mirar això en concret?
Bé, doncs nosaltres vam voler mirar aquests efectes adversos en concrets perquè van sortir una sèrie de casos que gent, després de la vacunació, uns dies després, li havia patit aquests trastorns. Recordem que eren molts pocs casos. Però l'Agència Europea dels Medicaments de seguida va posar una alerta i va decidir afegir-ho en el prospecte, no? En el full d'informació d'alguna de les vacunes. aquest fet va fer que sorgissin molts estudis i molts investigadors posessin l'ull, no?, i es decidissin investigar aquests efectes adversos, i nosaltres vam decidir fer el mateix.
El que tenia la gent molta era mal de cap, almenys, no sé, un o dos dies, com a molt, no?
Sí, de fet, la majoria de símptomes després de la vacunació doncs eren la febre, el malestar, les miàlgies, no?, cansament, però la majoria de casos aquests símptomes es limiten a uns pocs dies.
Uh-huh. I si veus que això continua, imagino que ja és quan comença a fer proves i els metges estudien si hi ha possibilitat que tinguis algun trastorn neurològic en aquest cas.
Exacte.
Molt bé, doncs vull agrair-te que hagis estat amb nosaltres, perquè és una bona notícia, traiem una mica la por al cos de molta gent que no s'ha vacunat o que s'ha vacunat i encara té dubtes, de que els investigadors no heu trobat relació entre diversos trastorns neurològics i les vacunes contra la Covid-19, i que els resultats d'aquesta nova recerca evidencien un major risc per les persones no vacunades que s'infecten de coronavirus. Berta Reventós, investigadora d'IDIAP Jordi Gol, moltes gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
Gracias a vosotras.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
El doble de bodas y de genios del humor. Paco Martínez Soria.
Que las guerras no son buenas.
Y Alfredo Landa. Es peligroso casarse a los 60 y cuatro noches de boda.
No me caso.
El domingo por la tarde.
A la virgen, a la virla.
A la bomba que quiere.
Viva el cine español en 13.
Quiero presentaros a una mujer. Se llama Ana Basvix y es la coordinadora del Aprendizaje Solidario y directora de la Fundación AICAT. Es profesora en ejercicio y doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Y diréis, ¿y por qué tenemos que conocer a Ana Basvix? Pues por una razón muy importante, porque está haciendo una labor encomiable. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, gracias por la labor que estás realizando y que nos vas a explicar a continuación, porque creo que todos en épocas como la que estamos pasando, y sobre todo si hablamos de guerra, hay que ser solidarios. Y vosotros lo sois. Ana, ¿cómo empezó ese grano de arena para solidarizaros con el pueblo ucraniano? Explícame.
Bueno, yo siempre he sido muy solidaria y soy totalmente vocacional en la formación y en la enseñanza. Pero la Fundación AICAT pues realiza muchas acciones de responsabilidad social corporativa y no podíamos quedarnos con los brazos cruzados viendo lo que estaba sucediendo.
Sí.
Para dar nuestro servicio, nuestra especialidad, que es las clases. el aprendizaje. Y en este caso, pues solidariamente hemos estructurado una formación del español para los ucranianos.
Sí.
Y hemos empezado este fin de semana. El asombro es que hay más de 100 inscripciones y que están participando. Hace un momento incluso llamaron de un centro de acogida que quieren también enviar un grupo. Bueno, estamos felices.
No me extraña, Ana. El objetivo principal, imagino, que es acelerar la adaptación a nuestras costumbres y facilitar la comunicación con la sociedad española, ¿no?, de estas personas que, desgraciadamente, han tenido que salir huyendo de su país.
Sí, una de las cosas que hemos visto que podíamos ayudar, que había una carencia, como si dijéramos, es precisamente aprender el idioma. Ellos llegan aquí, se encuentran unas costumbres totalmente diferentes y necesitan comunicarse.
Claro.
Pero otra sorpresa que nos hemos llevado es que están participando en las clases desde el país de origen, desde Kiev y otras ciudades. Es cierto que lo hemos dado a conocer, que hemos utilizado las ONG, los organismos públicos, para que, por favor, participasen, porque lo que queremos es ayudar al mayor número de refugiados que estén en España, y ya estamos viendo que ayudamos también a los ucranianos que van a venir próximamente.
Claro. Oye, ¿cómo son esas clases, Ana?
Las clases las vamos adaptando a los grupos que se van incorporando, porque esto está abierto desde este fin de semana hasta finales de abril,
sí,
con la idea de que lo vamos a prolongar hasta fin de año. No hay ningún problema por nuestra parte.
Sí.
Empezamos desde el punto cero, porque no saben nada de español en la mayoría de los casos.
Uh-huh.
Entonces, lo que son los saludos, lo que son las presentaciones, lo que es la familia, lo que es la casa, la terminología más básica, necesitan conocerla. Y les vemos unas caras de alegría, de satisfacción. Se esfuerzan porque de un día para otro han repasado y han conseguido avanzar en los conocimientos que les estamos transmitiendo.
Claro. Oye, imagino que también es una oportunidad entre ellos de conocer a otros compatriotas, ¿no?, que están simultáneamente con ellos en ese aula virtual.
Sí, sí, se ve que hay como un disfrute, como un espíritu de compañerismo y de solidaridad entre ellos. Es otra de las cosas maravillosas que se producen, pues, en este aula virtual que hemos creado especialmente para que aprendan español los ucranianos.
¿Lo tienen fácil o más difícil? Lo digo porque para nosotros aprender ruso o cualquier idioma, para nosotros es complicado, ucranés también. ¿Ellos tienen más facilidad que nosotros a la hora de aprender nuestro idioma?
Sí tienen facilidad. Nos resulta más difícil a los españoles porque ellos utilizan el alfabeto cirílico.
Uh-huh.
Y empezamos por ver en los nombres de las personas que participan que tenemos que hacer la traducción.
Claro.
Una cosa importante cuando estás aprendiendo con un grupo, con estudiantes, es el acercamiento. Y eso te lo da de entrada el tener el nombre, ¿no?, para comunicarte. Y en este caso,
¿sí?,
tenemos que ir por las dos partes identificándonos.
Oye, la mayoría de los estudiantes que estáis recibiendo online son mayoritariamente mujeres, ¿no?, entre 20 y 40
sí,
años.
Sí, 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 sí. Mayoritariamente mujeres, incluso están acompañadas de sus hijos menores, que también se les ve que tienen su curiosidad, que escuchan con atención, y jóvenes. En jóvenes sí hay hombres y mujeres.
Muy bien. Oye, esas clases después creo que son grabadas y enviadas a los participantes junto con un material didáctico de apoyo, ¿no?, que les ayuda.
Hacemos la grabación desde el inicio.
Sí.
Porque es importante la repetición, ¿no?, el que tengan unos puntos para recordar lo que han estado escuchando, porque es todo totalmente nuevo para ellos.
Claro.
algunos apenas llevan aquí 24 horas y aún así tienen el ánimo, tienen las ganas de aprender el español. ¿Qué? Y luego se lo hacemos llegar porque rellenan un formulario donde pedimos unos datos muy básicos, pero tenemos el correo de referencia y el material didáctico, efectivamente, estamos preparando. Ya hay un manual que ya está editado, que lo han recibido, y siempre las palabras y el aprendizaje están en español y traducido al ucraniano.
Muy bien. Oye, Ana, ¿estás aprendiendo algo de ellos tú?
Bueno, hay palabras que me gustan mucho, ¿no? Entonces, lo que pasa es que necesita tanta concentración al ser tan diversos en sus orígenes. Cuando les preguntamos, pues, ¿cuál es su profesión? Sí. Bueno, pues tenemos desde profesoras de música, artistas de circo, abogadas, amas de casa. Uh-huh. Entonces, ahora la preocupación que yo tengo en este momento es que ellos aprendan. Pero no tengo ninguna duda de que voy a acabar yo también con una base ucraniana para poderles visitar cuando todo esto pase.
Pues sí. Oye, para las personas que estén interesadas, ya me has dicho que está siendo un éxito porque las primeras clases ya habéis superado todas las expectativas con más de 100 ucranianos inscritos. Las clases son sábados y domingos de 9 a 11 online. ¿Dónde hay que inscribirse?
Pueden entrar en icat.es/fundacion/educacion.
Pues lo colgaremos en nuestra web porque la verdad es que es una maravilla que gente como tú, Ana, y otros muchos estéis poniendo vuestra sabiduría y vuestro tiempo para que esas personas que han tenido que salir desgraciadamente de su país puedan aprender español para poder adaptarse mejor a nuestras costumbres y facilitar la comunicación con la sociedad española, ¿no? Que eso es básico y súper importante. Ha sido un placer, Ana Vasvik, directora de la Fundación ICAT y profesora, como decíamos, en ejercicio y doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, que hayas estado con nosotros. Oye, ¿cómo se dice gracias en ucraniano?
Y no hemos llegado ahí todavía. No hemos llegado.
Bueno, cuando hagamos el curso a la inversa, me avisas que nos apuntamos.
Por supuesto que os lo diré. Vale.
Ana, muchas gracias.
Y gracias a vosotros siempre.
Un abrazo. Chao.
Otro fuerte.
I ara a punt d'arribar a les 8 de la tarda us deixem amb Àngel Expósito i la Linterna i el que ha estat l'actualitat del dia. Rep salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Demà serà dimarts, tornarem a ser aquí. I si vols més informació, cope.es i les xarxes socials del programa. Que vagi bé. Adéu-siau.
Cope Catalunya i Andorra.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8:30 de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web barch.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos. No te lo puedes perder.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. Et necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. Caritas amb Ucraïna.
Están asustados, están disfrutando del bosque animat de Cataluña en miniatura. Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa. Quema tu adrenalina en el bosque animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos. Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.